12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Hoy martes 6 de septiembre. Aún es calorcito, hace bastante calorcito. Qué agradable es finalizar el verano con fiestas. Las de la Mare de Déu de Gràcia en Villarreal. La entrada de caballos y toros en Segorbe, declarada de interés turístico internacional. Las fiestas de la Misericordia en Borriana. Pero hoy Raúl Puchol está en Peñíscola, puesto que mañana comienzan sus fiestas patronales las de la Mare de Déu de la Ermitana, con sus danzas tan típicas y fiesta de carácter nacional. Y también tenemos nuestra cita con el Grupo Pamesa en nuestro espacio Ceracope. Alberto Marco nos hablará de las últimas novedades. Pero antes de todo eso, damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, ¿com està l'actualitat?
Amb la economia pendents d'ella i no amb bones notícies. Increment de les empreses que es declaren en concurs d'acreedors, duplicant-se la xifra que passava del 6 de juliol del 2021 a 14 al juliol de 2022, després de finalitzar al juny la moratòria concursal del govern. A més, també han sigut dissoltes 35 empreses, 8 més que al mateix mes de l'any anterior. La delegada del govern a la Comunitat Valenciana està mantenint una reunió, Pilar Bernabéu, en altura. Pilar Bernabé, en altura, la reunió amb els alcaldes dels municipis afectats pels incendis de Begís i de les Useres. El bisbe, Monsenyor Casimiro López Llorente, ha enviat una carta a tot el poble de Déu de la diòcesi de Sorbe Castelló animant a participar en la Santa Missa en el Santuari de la Verge de la Cova Santa, la mare i patrona de la diòcesi, el proper dissabte, dia 10, a les 11 del matí, demanarà en eixa la protecció de la patrona, que el, recordem que el santuari es va salvar de les flames, i la protecció les demanarà front a la sequera, els anys del foc, la crisi econòmica i energètica, o també la guerra de Rússia. I en quant a festes, avui a Villarreal, per exemple, estem tenint una jornada de sensibilització per una ciutat accessible d'Acudim, a la plaça Major. També hi ha actes taurins, festa de la tercera edat i novena a la patrona a les 7 de la vesprada a l'església Arciprestal. A Segorbe es celebra la segona entrada de toros i cavallos i a Borriana continuen els festejos taurins en la Misericòrdia més del Festival d'Arts als Carrers.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
El Villarreal firma el millor inici defensiu de la Lliga sense haver encaixat cap gol en lo que portem de temporada en els tres partits lliguers. I l'afició del Club Deportiu Castellón recupera la il·lusió després de la plegada a aquest estiu de Bulgaris a la presidència i la primera victòria que va aconseguir a l'Estadi Municipal de Castalia el diumenge front al Sabadell. Hi ha circulació condicionada per obres a la P7, a Nules i a Moncofa, a la CB10 a Sant Mateu i a la CB15 a Vilafranca. Lluís, el sol, tenim 31 graus a la façana litoral. Saites Bay.
Buenas tardes, hoy martes en Castellón, predominio de cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas. Temperaturas sin cambios significativos, llegando a máximas de hasta 32 grados en Castellón de la Plana y 30 en Vinaroz. Además, viento flojo variable con brisas marítimas. Para mañana miércoles esperamos predominio de cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Por la mañana, intervalos de bajas en el litoral. Y por la tarde, nubosidad de evolución diurna en el norte y probables chubascos ocasionales. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, manteniéndose los 32 de máxima en Castellón de la Plana y 30 grados en Vinaroz. Además, viento flojo variable con brisas marítimas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Comenzamos con Mediterráneo y dice lo siguiente. Cientos de empleos penden de un hilo en Castellón. El gobierno se toma con calma ayudar a un azulejo asfixiado. Rivera y Maroto escuchan al sector y responden que analizarán sus reclamaciones. Fernando Roche ya dijo, Hay alternativas al gas, pero los permisos son eternos. La patronal insiste en activar subvenciones de 50 millones por empresa y evitar ERTE. Por su parte, El Mundo Castellón al día titula lo siguiente: el azulejo arranca la prisa del gobierno por rebajar el gas. La industria logra que el ministerio proyecte incluir a la cogeneración en el tope al gas y agilidad en un plan de contingencia para este mes. Urgen que los ERTE se declaren de fuerza mayor. En cuanto a la foto central, los dos se hacen eco de Segorbe, que recupera las entradas de toros y caballos, así lo titula Castellón al día, y por su parte Mediterráneo dice: la entrada del reencuentro. Miles de personas disfrutan de las pericias de los caballos para conducir los toros. Pues a eso vamos, nos vamos a ir ahora mismo a más fiestas, pero nos vamos a Peñíscola. Así están las cosas este martes 6 de septiembre.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y es que Raúl Puchol no se pierde una. En Peñíscola. Supongo que estarà muy, però que muy a gusto.
Peñíscola, que Peñíscola sí. No sols ens tenim que recordar d'ella quan ve l'estiu, quan ve la Setmana Santa, també la resta de l'any té els seus habitants, té les seves tradicions i té les seves celebracions, i ahí estem, a Portes mateixa. És curiós perquè estava ara recordant els diferents indrets on vam realitzar programes i mai havíem estat en este lloc. Per això volem agrair a l'alcalde Andrés Martínez Castellà. Molt bon dia, senyor.
Bon dia.
Que ens mostre també radiofònicament el lloc on ens trobem, perquè estem dins de la roca, però estem també dins de la història i dins de l'emotivitat i del fervor religiós dels penyiscolans i penyiscolanes.
Estem a la plaça de la Mare de Déu de l'Ermitana, la Nostra Senyora, així, en un espai privilegiat, on ja estan sonant les campanes durant aquests últims dies, perquè estem en pleno numerari, i on els dies 8 i 9 congregarem els penyiscolanes i penyiscolans, que en un número important voldran assumar-se així, si no a veure les danses, a ballar-les, i si no a ballar-les, a saludar a la Mare de Déu, a entrar en el silenci que comporta la processó i el so de les gaites i estabals en unes dates que per a nosaltres són molt emotives.
I en unes festes que són d'interès turístic nacional i coneixerem el com i el per què, i sobretot perquè vostè ho sap, que també viu les festes de la Magdalena, que quan ve el pregó causa moltíssima expectació el que són les danses, els balls que s'interpreten així, que n'hi ha que vindre, si ja voleu.
Bueno, és també quan ve el pregó i està per així també els que participem de les danses, també ens mostrem d'alguna forma les nostres tradicions a la província. És un dia prou emotiu també, o molt emotiu, perquè així les vivim internament i el dia del pregó pues, les traiem a relluir a la província de Castelló, a la ciutat de La Plana, en unes jornades que solen participar els penyiscolans i penyiscolans en un número important, perquè quan passa la dansa per la tribuna és, vull dir, és la més numerosa de la província i la que lluïx diria més, vull dir, n'hi ha altres que és evident que també són danses dels altres pobles, però potser la nostra és molt expressiva en quant a lluir en el pregó de la Magdalena.
Ara parlarem de festes i de més, però abans, o si vol, al final, dos o tres maldats, per no quedar
no,
bé.
No, no cal.
Les llum...
De festa, no?
Ah, no cal?
La, bueno, la llum.
La llum l'encenen així de nit o a les 10 de la nit, les novenes m'han dit que acaben més tard.
No ho sé, he vist pobles del Partit Socialista que han tingut les orquestes altes hores de la madrugada sense ahorrar ni un lloc ni una bombilla a les guirnaldes, i així pues, com que pena dona el dir manen ells, no? El castell, perquè el castell és dels penyiscolans i penyiscolanes perquè està així, però mostra la Diputació que si poguessin se la portarien, i això és lamentable, perquè vull dir, no consultar en el poble una decisió tan important com és apagar la llum del castell quan no és obligat i deixar fosques tots aquests carrers perquè vull dir, al final les llums algunes són compatibles i tot, i deixarà fosc que tot el que és el jardí, la baixa del jardí, crec que no haguéssim hagut de consultar, probablement a l'hivern doncs, hi ha mesos que hi ha menys gent i poguéssim fer un gesto. Això ha sigut un gesto de cara a la galeria que no sé quants diners ahorraran o no. Nosaltres vam fer gestos sense dir-ho, canviant totes les luminàries de la Peníscola en una inversió d'un milió d'euros, deixant de vertir a l'atmosfera centenars de tonelles de CO2 i, bueno, i també pues, ahorrant molts quilowatts de llum quan se va canviar, i no vam dir res a ningú, però farà això ja fa 8 o 9 anys i van canviar totes les luminàries. I ara pues, han volgut fer gestos de cara a Europa, a la galeria, se veuen perduts, no sabem per a navegar, mos fan llevar les corbates, tanquen la llum del castell, no sé, són decisions quanto menos de cara a la galeria, com li dic jo, perquè vull dir que nosaltres ja, quan venen les festes, moltes hores de les llums dels carrers ja deixen de funcionar, el que són les llums d'adorno, no, de les festes, i en Nadal igual, vull dir que tens un alcalde que diu que va invertir 10 milions més en llums, és el president dels alcaldes de tota Espanya i és del Partit Socialista, i així aquell li deixen ficar més llums i així venen al castell en plena campanya estival i la paguen. Pues no sé, tot és política, però bueno, ja mos ve bé i esperem i tratem de que d'ací uns mesos, en el 2023, aquesta gent no estigui al front de les institucions, perquè d'alguna forma són gent que governa des de los despachos, sense conèixer els pobles i sense comptar amb els alcaldes i alcaldesses de la província.
Ara ja no, res, no res, ja està. Ara parlem de festes, després vindrà Rocío, vindrà Ramon, la reina, el regidor a contar-nos les festes, també representants d'aquestes dos danses, que no són iguals i són dues associacions diferents i representen coses diferents, que tan vistoses són sobretot el pregó de la Magdalena, però sí que vaig a fer-li una advertència, amb el permís de Maria José Medina Albiol, molt bon dia, mantenidora.
Molt bon dia.
Molt bon dia. Vaig a fer una advertència a l'alcalde. Recorda, alcalde, que aquestes festes són les seues primeres 150.
Sí.
Vaig en compte, digueu, perquè que ningú s'entera no s'entera ningú que compli vostè 50 anys. És una cosa molt discreta, va fer una festa discreta.
Sempre tenim alguns cosins que fiquen en marxa les xarxes socials, però ha sigut una festa que ha participat molta gent, en fi, va passar bé.
Digueu, i recordes que té 50 anys, ja n'hi ha coses que no deuen fer-se.
N'hi ha que evitar excessos, no?, sobretot.
Per què Maria José?
Bueno, pues perquè sempre he estat ahí, no? Vull dir que des d'un principi que jo tinc una miqueta de coneixement de causa, sempre he estat ahí, col·laborant en la presentació de les festes. Molts anys les haurà ella, no sé el número exacte d'anys que haurà ella presentat les festes, però no només això, sinó que pues, en el Dia dels Vellets pues, també participant de la festa, en innumerables associacions. Crec que ha sigut Mora de l'Any, no? Ha sigut Mora de l'Any també.
Sí.
Vull dir, perquè hi participa a les associacions, doncs quan tenen un sopar, doncs ella se deixa tot i allí està. Perquè ha fet altres coses importants, crec, o molt importants. Peníscola brillant més que nunca, no? Ferro Roger va ser una de les persones que va estar participant també, perquè sempre ha estat ahí, vull dir que al final, i perquè trobo que el sentiment d'una comissió de festes, ella també ha sigut de les comissions de festes, vull dir que merescut homenatge a ella i a tot el que comporta de la gent que participa com ella, perquè vull dir que després de presentar pues, ha hagut altra gent que ha presentat i al final representa el sentiment de la corporació de donar gràcies als que ens han ajudat en distintes facetes de les festes patronals. Crec que és un homenatge a ella i al final també a ella i a tot l'entorn familiar, perquè al final pues, qui acaba deixant el seu negoci a les 10 de la nit per anar a la presentació corrents perquè no arriba, perquè pues, com anem tots en estiu, és Maria José Medina. Vull dir, Magda és una persona estimada, crec que no hi haurà Peníscola o Peníscola que pugui rebatir l'elecció de com a mantenedora, i perquè damunt pues, pues yo creo que fará un discurs ple de sentiments.
Si té que contar tot el que vostè diu, que està donant fet, se pot estar 3 hores parlant.
Pues no, que no estigui 3 hores perquè tenim 25 dames i ja se mos pot fer de dia, entonces me la pagaran la llum al castell de les 2. T'han d'anar filant prim fins que no me la paguin la llum. Hem d'intentar tots ser breus i nosaltres hem preparat un discurset, jo crec que no són sats, seran quasi 10 minuts, i crec que, no sé, m'ha dit ja també que trataria de fer un discurs ple de sentiments, que podem dir moltes coses en poquetes, no per res, perquè si té que parlar tota la gent i pujar i baixar, doncs, vora 2 hores segures que el sent.
Maria José, per què és tan inquieta vostè?
Inquieta en el sentit de fer moltes coses,
sí.
Perquè vull dependre, em sentixo molt orgullosa de lo que som, de lo que hem deprès, i vull saber el per què, i a més vull contar-ho, i vull que tot el món entenga que se celebre aquí, de quina manera, quina és la força que mou als dansants, a les peregrines, als cavallets, als moros a desfilar. Vull que tot el món conega que este plano sentimental que tenim gravat al cor és immens, és generós, i l'orgull que ens provoca, vull que se sàpiga, i vull que se sàpiga molt lluny, no? Internacionalment, i on faça falta. La missió esta que té que partir ara que va la lluna, que anirà tripulada per dones, la primera vegada va ser en el 68, ara diuen que serà en el 2025. Bueno, pues en esta missió a la lluna també volem enviar un record de Peñíscola, que se sàpiga per les generacions posteriors, ja en plan loco, no?
Bé, van enviar Calabuix, no van enviar un coet, ja?
Claro, no. Claro, claro. Però d'esta manera, rememorar allò que va passar en les armes i les possibilitats que tenim avui. Veure que la tradició mai és igual, sempre hi ha coses que aportar, cada cor nova, cada un que participa en la festa, cada associació, fica el seu ànima i les seues ganes. I a poc a poc anem moldejant una tradició diferent, aquella que ens van dir, però l'essència és idèntica, és la mateixa. I el dia 8 i 9 venim aquí, i tot és d'una altra manera, però tot el món té que estar, tot el món té que pujar dalt d'un castell, és que volem tocar el cel, perquè li volem dir a l'ermitana que contem en ella. Està bé creure, pots tindre fe, jo presumixo de tindre fe, i m'encomano a la Mare de Déu, però inclús aquella gent que no creu arriba aquí i es sorprèn d'eixa emotivitat, i d'una certa manera acaben creent en eixa força i eixes ganes, celebrar la vida.
Però sap per què també? Perquè la imatge de que la gent de fora té de Peñíscola, pues, és de vindre, de divertiment, de l'oci, del sol, de la platja, de la gastronomia, el papaluna, i n'hi ha, per el que ens estan contant este matí, moltíssimes coses que són molt desconegudes.
És cert,
de la història, que a 3 hores està...
Però no hi ha res incompatible. Pot ser molt moderna, molt... tindre mi segle de vida, que jo també sóc de los cinquentones, i te pot agradar Omar Montes, pots divertir-te en la gent més jove i disfrutar d'aixos moments. No crec que siga incompatible voler tindre una part cultural, una part més lúdica, una part taurina... una part musical, és que quan més sucre, més dolç, no? No és una expressió valenciana molt habitual, pues tratem d'obrir tot este ventall de possibilitats, que tot el món tinga una raó per vindre, i moltes per tornar.
Escolta, per exemple, per tornar, lo dels cavallets que han dit, això què és?
Lo dels cavallets és una representació que suposo que la contarà molt millor que jo el president de la dansa. En realitat, tu el que veus és un dansant que porta com un cavall de cartó pedra. Entonces simulen les danses tradicionals. No podem oblidar que abans l'home, quan van conquistar Amèrica, per exemple, per anar món a una fecha molt senyalada, la imatge que tenien era un home a cavall. Pensaven que era com un centauro, no? Entonces, totes aquestes tradicions estan arrelades en la nostra cultura. Vull dir, la cultura romana, la cultura grega, tot ve de tota aquesta tradició, el minotauro, en fi. No vaig allargar-me en la història perquè seria superavorrit. Però jo crec que Jesús, que és el president de la dansa, ho contarà en tot luxe de detalls. Però el que a mi me resulta molt curiós, és que me resulta molt curiós i me pareix molt vistós i molt atractiu, és que aquests cavallets van vestits de forma i manera que van els jovens. Porten un mantó, porten cintes, van realment guarnits de festa. I manejar-los i fer la dansa en el cavall, com si seria l'escola equestre de Jerez, o més. És que he dit això, però més. Entonces fan el ball a la plaça, les reverències, el saluda, pugen i baixen els camins, els camins de Peñíscola, per on transcorreix la professó. Entonces, t'imagines recordar abans quan pujaven els cavallers hasta el castell, que no hi havia escales, que anaven per les rampes. Si evoquem tota la història i la contextualitzem, tot té un missatge. Entonces, fer tot aquest exercici de recordar i entendre me pareix una bona opció en festes i sense elles.
El que ens està quedant clar és que hi ha moltes singularitats en aquestes festes de l'Ermitana.
Sí, sí. El fet diferencial, ara aquesta expressió està tan en boga, el nostre fet diferencial és un conjunt patrimonial. És un conjunt de sensacions, és un conjunt de béns, d'ahir la intenció de ser reconeguts com a bé d'interès cultural, perquè ens costa, o sabem, o sentim i ho projectem, que és aixina. Jo crec que m'entria en mantenedora perquè no sé parar de parlar, però no sé, talla'm en algun moment.
I perquè la tenim que tallar. No estem no sé, independent d'això, perquè... es tracta, no?, de divulgar, de donar a conèixer.
Clar, però me col·loques baix del castell i a la plaça de la Mare de Déu, que tantes i tantes vegades vinc aquí a inspirar-me, a demanar, a plorar si fa falta, i per dins me vull tot. O sigui, tinc unes ganes ja que sigui demà que...
Són festes que n'hi ha versos, que n'hi ha recitals, la història contada.
Sí, sí, és cert, la dansa batalla mateix, que, insisto, te ho contarà molt millor el president de la dansa batalla, que també està aquí, i un detall que no és històric, però que m'agrada moltíssim. Los components de la dansa batalla li diuen entrenador. Entrenador. Tu saps lo que és això? Tots aquests xiquets repetint lo que fan els pares, que de major vol ser de menuda, vol ser ton pare i ta mare, vol ser com ells. Eres, bueno, el més valent, el més alt, el més guapo. I Juan aconsegueix que això passe.
Escolta, què opina? Perquè, segons ens han comentat, va ser de la primera cor d'honor o primera reina infantil. És a dir, això farà ja alguns quants anys, no molts, alguns anys, però 24 representants hi han enguany a les festes.
Mira, en l'any 78... que tenia la possibilitat de triar en aquell moment, les autoritats van decidir que hi hauria una representació de cort infantil. Entonces érem 5 xiquetes que no sabien molt bé on col·locar, perquè els xiquets no participaven, igual que 10 anys antes no sabien molt bé on col·locar a les dones. I les dones, en l'any 68, van saber trobar el seu lloc i ho van mantindre. En l'any 78 van dir, necessitem xiquetes, i ahí vam anar les xiquetes. N'érem 5. I després, curiosament, va estar quasi 10 anys sense que n'hi haurien una altra vegada xiquets. Cada vegada que la història doni un pas, cada vegada que la tradició doni un pas, deu de ser a poc, d'una manera molt, molt subtil. Té que ser com si acariciares el que està passant, que tot el món es sentisca identificat. Entonces, ara, 15 xiquetes, per a mi és un triomf d'allò que en aquell moment no tot el món va arribar a entendre. Entonces, la història, sempre pensem que ens diu no, i la història moltes vegades te diu espera. Sempre que, igual que en el Covid, per exemple, en l'any de neu era un desastre, l'any 20, el 21, una desesperació. No hi ha festes, vam trobar una forma, des dels balcons, provessons als balcons. Això en sabeu? Pues nosaltres ho hem fet. Entonces, tots aquests canvis que s'incluïsquen, per supos que són benvinguts. Tot el que suma, este és el seu lloc. I ho farem poc a poc, ho farem en carinyo, ho farem en respecte. O sigui, que 15 dames infantils, per a mi, me pareix una locura i una botxeria de felicitat.
Andrés, quan li ho van dir, vostè va dir, mare de Déu, quin comboi.
bueno, vam dir, no? Encara no m'ha començat com aquell que diu. Veurem, però se porten bé, hem vist un molt bon ambient. També està provocat perquè no parem de dir que dos anys que no... Pues, també ha sumat diverses són d'un any, diverses són d'un altre any. Al final se suma el que és l'alegria i les ganes de que ells tenien de participar de la festa. Crec que no hi ha més forma de participar. Jo recordo un any que ens va tocar anar a buscar, que no volia ser ningú reina a les festes, ens va tocar anar a buscar gent nosaltres. I ara pues, la gent s'ha aproximat buscant també, pues, bueno, refer-se de lo que ha sigut una autèntica locura, que ha sigut dos anys sense poder fer les festes conforme tocar, no sé, inclús ho parlàvem a vegades, venien a parlar els presidents de les danses, a veure què fem, no podem sense mascareta, clar, mascareta tampoc perquè s'ofega la gent, o sigui, ha sigut algo que jo crec que aquest any n'hi ha moltes ganes de poder participar i per això tenim aquest número important de xiquetes i de dames que ficaran, ompliran el carafal, que dic jo, espero que caiguin tots, i ompliran els carafals i el dia de la presentació l'escenari, vull dir que donarà goig, i al final la multitud un dia Magda José fa alegria i goig.
Bueno, José, per últim, no va desxifrar què va dir, evidentment, però més o menys ja podem intuir, no?, el que succeirà en aquest discurs. Però sí, què destacaria per a la gent que ens està escoltant des de qualsevol indret de la nostra província o més enllà per vindre? El 8 i el 9 ha dit ja que això segurs,
sí,
ja
sí.
Que està les dos dies.
Bueno, que vinguen per una raó i tornen per 10. Vale. El projecte que tenim és este, que queden absolutament enamorats de la ciutat i de la gent, sobretot, que Peñíscola és molt bonica, però quan estava buida, aquesta sensació de que els monuments no lluïssen, de que el poble no existís, era com una ciutat, no fantasma, però l'expressió tot el món l'entenem, no? Vore i se buit era clamoroso silenci. I ara necessitem tots plenar les places, omplir-ho tot de goig, de flors, que no se càbiga, és que diem, no anem a cabre en els escenaris. És que això també és un missatge, és que encara no pots anar contra la tradició. La tradició et toca la porta, clama per eixir. Està dins de nosaltres, sentireu a Rocío, sentireu a les menudes com parlen. Tenen 9 anys i estan parlant de coses que pareixen iaies que ho han viscut. I això fa moltíssimes ganes. Que vinguin a tot.
Pues a tot, deuen de vindre aquestes festes d'interès turístic nacional. Enhorabona per la elecció, moltes felicitats i que vagi tot molt bé. Gràcies
moltes
per acompanyar-nos.
Gràcies.
Alcalde, veig que du vostè una pulsera de Nuestra Senyora de l'Ermitana.
Sí.
També s'han fet pulseres. De...
I les beneixen, un euret.
Ah, sí?
Per contribuir en la causa. Sí, sí. Són les festes en honor d'ella. És que són festes patronals. Moltes vegades, vull dir, el significat de ser festa patronal és precisament la patrona, la Mare Déu de l'Ermitana, el novenari. Això és el que els fan les festes religioses.
Però la gent encara va a les novenes. Sí?
Bueno, pues vine una nit i ho veuràs. Així s'ompli, l'ermitori s'ompli tots els dies i els dos dies de la Mare Déu per descomptat. Pel matí fan missa de matí a primera hora, que també s'ompli. Vull dir que així n'hi ha molta devoció i, de fet, la gent se les creu. Si foren d'una altra forma, serien pues, les festes que fem en hivern o les festes que passen en l'estiu. No, això són les festes patronals, religioses. La religió té una importància transcendental. Sense la patrona no serien les mateixes festes. Vull dir que hi haurà gent que vulgui saber o no. Estem en la copa, ho podem dir en veu alta. Són festes religioses.
I especialment el dia 8 i el dia 9. Després en Rocío i Ramon coneixerem més actes i, per suposat, en la gent que és protagonista i ese dia 8 i ese 9 que té moltíssimes coses que compartir amb nosaltres. Alcalde Andrés Martínez de Castellà, gràcies per
gràcies,
trobar i triar este indret tan espectacular i tan emotiu. En este programa especial que avui estem dedicant a aquestes festes patronals de Peñíscola.
Lo hemos apuntado, Raúl. Y lo que están diciendo, que no solamente esos días, Peñíscola siempre tiene una visita. Vamos a hacer una pausita y vamos a ir con las fiestas de Villarreal también. Concretamente vamos a hablar con les Purísimeres. Yeah.
des de la Baixada la Tornada, Vila-real viu les festes de la Mare de Déu de Gràcia amb més de 200 actes organitzats per l'Ajuntament, la Junta de Festes i la Comissió de Penyes. L'Ajuntament de Vila-real et convida a gaudir dels actes programats i viure-les amb seny, responsabilitat i seguretat. Consulta programació a www.vilareal.es. Vila-real avança en festes.
Un buen acabado solo se logra combinando tu experiencia profesional con los mejores materiales.
Pinturas Catroy, soluciones en pintura náutica, industria y decoración, papeles pintados, suelos vinílicos, de parquet y materiales de construcción.
Y si necesitas maquinaria, en Catroy te la alquilan.
Tus clientes prefieren Catroy.
Pinturas Catroy, Polígono Acceso Sur, Castellón.
Restaurant Aldemilio ha tornat per festes. I ho ha fet amb menú Castelló Ruta de Sabor i tota la seua carta de plats elaborats mediterràniament. I arrossos, molts arrossos. Aldemilio, carrer Perejil de Vila-real. Obert de dimarts a diumenge per a menjars i els sopars de divendres i dissabte. Reserves al 964-535341. Des d'Aldemilio, felices i gastronòmiques festes de la Mare de Déu de Gràcia, Vila-real.
¿Cansado de hacer castillos de arena? Este verano sube la adrenalina en Extreme Water Sport de Alcosebre y disfruta de tus vacaciones de una manera diferente. Excursiones en buggy, flyboard, banana boat, alquiler de lanchas y motos de agua con y sin titulación. Súbete en el tiburón Sea Breaker y viaja a más de 80 kilómetros por hora bajo el agua y haz que tu verano sea brutal. Llama al 627-204-217 o visítanos en el local número 7 del Puerto Deportivo Las Fuentes de Alcosebre.
Ibáñez y Ferrandis Abogados, 30 años de experiencia y los mejores profesionales a su servicio. Despacho premiado con la 7ª edición de los Premios Nacionales de Ley en categoría Compliance. Planes de prevención del delito y cumplimientos normativos para empresas. Les encontrará en el teléfono 964-066890 y en la web www.ibanezferrandisabogados.com. Compromiso, pasión y resultado.
En Albany no vamos a dejar ni un cojín. Renovamos totalmente nuestro mobiliario de exposición con descuentos de hasta el 70%. Todo a precios increíbles, con el transporte y montaje gratuitos. Visita Albany, tu tienda de muebles, y no dejes pasar esta ocasión única. Por renovación total de exposiciones, descuentos de hasta el 70%. Solo en Albany, Carretera Nacional 340A, Vila-real, tu tienda de muebles.
Rural Nostra, la Caixa Rural de la província, felicita a Vila-real per les seues festes de la Mare de Déu de Gràcia. Perquè el més important són les persones i els arrels de la nostra terra, des de la plaça Major, cantonada amb Ramon i Cajal, Rural Nostra Vila-real desitja unes bones festes de la Mare de Déu de Gràcia. Rural Nostra, la Caixa Rural de la província.
¿Sabes qué es lo maravilloso? Que hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas. Y que lo encuentras en versión híbrida, híbrida enchufable o 100% eléctrica. Así es el nuevo Kia Niro. Y lo mejor es que lo maravilloso está a tu alcance.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Kia, su concesionario Kia para Castellón y provincia, junto Rotonda La Salera, Castellón.
Comienza la temporada con todas las novedades en fútbol. En Sport 2, las equipaciones, sus complementos y botas, muchas botas, y además con regalo de calcetines. Sport 2 y Sport 2 Oportunidades, abierto las mañanas de lunes a sábado y las tardes de lunes a viernes de 6 a 8. Calle Torrehermosa, esquina Solades, Vila-real. Sport 2, donde solo ofrecen primeras marcas.
¿Necesitas un sillón relax, un sofá o una chaise longue? Ahora en Muebles La Fábrica tenemos una promoción muy especial para ti. Te descontamos el IVA, entrega express y además te retiramos tu viejo sofá. Siempre con la garantía, calidad y servicio que te ofrece Muebles La Fábrica. Piensa en tu comodidad y en la de tus mayores. Y despreocúpate del resto. Muebles La Fábrica, calle Medio 91, Castellón, sin ir más lejos.
Restaurante Terramar, cocina mediterránea. Elaboramos menús diarios o carta, especialidades en arroces. Disfruta de tus cenas en su terraza. Restaurante Terramar, tu restaurante. En Polígono Uy Fondo de Alquerías, entrada por Hotel Sercotel Plana Park.
La cooperativa, en l'Avinguda Castelló 75 de Vila-real, a més dels productes agrícoles, alimentació i ferreteria, t'ofereix en la seua gasolinera la millor relació qualitat-preu en carburants. Des de la cooperativa, la seua gasolinera i la tenda Taula desitgen a tot Vila-real unes bones festes de la Mare de Déu de Gràcia.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Quizás es la tierra mojada, quizás es la sal en mi espalda, quizás es el agua que emana. Ay, cuando me estremezca, dispárame. Yo nunca he jugado al azar.
Y es que en las fiestas de Villarreal tenemos de todo. Y en este caso vamos a hablar de una exposición que se inauguró ayer a cargo de las Purísimeras de Villarreal. Tenemos a su presidenta, Carmen Sebastià. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, Carmen, supongo que pasando las fiestas estupendamente, ¿no?
Sí, en plena fiestas, pues lunes de chulla y pues inauguración también.
Todo a la vez. Una inauguración, que me llama muchísimo la atención porque se titula o se llama En el seno de una casa del siglo XIX. Cuéntame.
Pues sí, así nos surgió la idea hace unos meses y es una exposición donde cuando entras estás en una casa pues del siglo, con todos sus muebles, las mecedoras de entonces, las sillas, tenemos una cama, más o menos como una cocina de entonces con todos los platos, utensilios que se utilizaban y nada, pues está muy chula la verdad.
Carmen, ¿cómo surge la idea y quién ha sido la gente que ha aportado pues ese tipo de muebles y de camas y de sillas? Por cierto, ¿hay algún orinal por ahí?
Pues sí.
Dime, dime.
¿De los que se ponían entonces debajo de la mesa?
Ajá, ahí, debajo de la cama.
De la cama, sí.
Sí.
Pues la idea surgió, pues, no sé, porque bueno, hacemos dos exposiciones, en mayo y en septiembre. Uh-huh. En mayo es un poco más así, más culta, más que en torno a lo religioso, a nuestra parte más religiosa, porque por ejemplo este año fue el año jubilar de Santiago, pero en septiembre suele ser así un poco más pues a nivel cultural, ¿no? Pues ahora del siglo XIX, otros de sintonías de la radio, y pues no sé, la idea surgió de que pues nos dijo una chica por la calle que tenía muchos muebles y dijimos, ¿y por qué no?
¿Y por qué no hacemos una exposición ya que tienes tantos muebles, no?
Sí, pero bueno, no todos son de ellos. La verdad es que cuando la gente se entera de que tú vas a hacer una exposición de este siglo o de cualquier cosa, ¿eh? Aunque sea de, pues yo qué sé, de radios o de cerámica, pues la gente enseguida, muy amable, te dice, mira, yo tengo tal, yo tengo cual, ¿cuándo puedo pasar a dejarte...? Y en verdad la exposición sale de eso, de que la gente se va enterando cuando sacas el cartel y el programa de fiestas y te lo lleva.
¡Qué bien! Oye, Carmen, ¿hasta qué hora, hasta qué día, en principio, vamos a poder disfrutar de la exposición? ¿Dónde está ubicada y qué horario tiene?
Pues desde ayer justo hasta el domingo que terminan las fiestas, domingo 11.
Sí.
Y la exposición está en nuestra casa social, en la Plaza San Pascual, número 41, y el horario es de 6 a 8, solo por las tardes.
¿Tú has aportado algo?
¿Ya he aportado algo? Sí. Pues mira, es que no sé cómo se llama en castellano, pero valenciano, un catret.
Un catret, molve.
Que es, una silla que se llevaban las señoras para ir a misa o para sentarse por la calle, ¿no? Pues es un catre de mi bisabuela y que está, bueno, es verdad que está restaurado, pero bueno. Y una azucarera.
Uh-huh.
Que tenía también.
Qué bien, qué bonito, qué entrañable es todo eso, ¿no? Y sobre todo que lo puedan disfrutar otras personas. Oye,
sí, la verdad es que nosotras lo vemos y decimos, uy, qué bonito, pero cuando ves entrar a gente mayor, que ellos se emocionan mucho más, ¿sabes? Que como que les recuerda más, les mueve más el sentimiento y muy chulo.
Carmen Sebastià, presidenta de Les Purísimeres de Villarreal. ¿Habéis cumplido también 50 años de campamentos?
A ver, hay un poquito de confusión.
¿Ah, hay confusión? Cuéntamelo pues.
Sí. El 50 años de campamento fue el año pasado.
Ah, muy bien.
Este
vale.
Año hemos hecho 50 años en Montanejos de campamento.
Ah, vale, vale. Yo
porque
sabía.
El primer campamento No fue en Montanejos, fue en otro pueblo.
Entonces 50 años este de campamentos año, en Montanejos.
Sí. Y sí, lo celebramos también allí con una misa y una comida conmemorativa y muy bien, los campamentos han fluido, pues genial. Los niños encantados, los monitores también nos los hemos pasado pipa y los padres también.
Bueno, pues de eso se trata, ¿no? De disfrutar y de transmitir vuestra esencia como purísimeras, ¿no?
Sí, la La verdad que sí. Estaba muy contenta de la respuesta de todos.
Carmen Sebastián, presidenta de las Purísimeras de Villarreal. Te oigo muy risueña porque las fiestas se ve que te están sentando muy bien. Y pues
gracias, gracias. Sí,
a seguir.
Es una buena forma de culminar el verano.
Sí, sí, la verdad. Pues a seguir disfrutándolo, Carmen.
Muchas gracias y buenos días.
Y por decirte algo, pues hoy a las 7:30 tienes la presentación del Archivo Histórico del Villarreal Club de Fútbol en el Teatro Tágoba y a las 11 de la noche encierro de Bous en Bolach. A continuación, Bou en Bolat. Y a la 1, Festa Classics en el Recinto de la Marcha. Te estoy hablando de las fiestas de Villarreal. Las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia. Uy, qué poquito para que lleguemos a la 1 de la tarde. Primero la información. En Mediodía Cope con Pilar García Muñiz y luego nos volvemos a Peñíscola con Raúl Puchol. Dispárame, 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 dispárame.
Dispárame, no puedo enterrar la mitad. La 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía. Técnicamente no va a ser la primera vez que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se vean las caras, pero sí que será la primera vez que ambos debatan en un hemiciclo. Será en el Senado, donde Feijóo ocupa un escaño por designación autonómica tras ser nombrado líder del Partido Popular. Si fuera torero, diríamos que Feijóo toma la alternativa a las 4 de la tarde con un cartel centrado en la crisis energética. El presidente del Gobierno va a tratar de defender su plan de ahorro de energía con un formato de debate que en principio le favorece, ya que cuenta con tiempo ilimitado para responder a las preguntas de los diferentes grupos, incluido el PP. Feijóo, en cambio, tendrá un tiempo tasado, 15 minutos en su exposición inicial y 5 más en la réplica. Vamos, 20 minutos en total para intentar acorralar a Sánchez por su gestión con la energía y ampliar el debate a otros asuntos de la política nacional, como por ejemplo la polémica para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, bloqueado por la falta de acuerdo entre PP y PSOE. Tenemos que prepararnos para una sesión intensa de más de lo mismo. No habrá muchas novedades en lo que se reprochen unos y otros, pero se espera que el líder del PP lance propuestas como rebajar impuestos con la esperanza de que el gobierno las tenga en cuenta a la primera. Tenemos como antecedente inmediato esa rebaja en el IVA del gas que PP, incluso Vox, propusieron el pasado mes de abril, que el gobierno rechazó durante 5 meses y que al final Pedro Sánchez adoptaba la semana pasada, dejando fuera de juego a sus propios ministros. Y es que Sánchez llega al Senado con unas cartas que hace una semana le daban ventaja y ahora, sin embargo, son un descarte. Ya no le valen. Por ejemplo, el presidente aceptó el debate cuando se acababa de hacer la foto con el canciller alemán, con Olaf Scholz, para impulsar el gasoducto Midcat, el proyecto para llevar gas desde Argelia hasta el centro de Europa, pasando por España. Pues el presidente francés, Emmanuel Macron, se ha encargado de echar un buen jarro de agua fría al proyecto, negándose a que se desarrolle por su país. Tampoco es que Sánchez pueda sacar demasiado brillo a la excepción ibérica, ese tope del gas para electricidad que debía contener los precios. Es verdad que hemos pagado menos que nuestros vecinos europeos, pero tampoco ha sido la gran solución que se esperaba. Desde que entró en vigor ese tope al gas, hemos tenido, por ejemplo, el agosto más caro de la historia en la factura de la luz. Esta excepción ibérica es una opción en la que el gobierno se ha presentado como impulsor y hoy podría haber sido un día para que Sánchez presumiera de ser una referencia en Europa si no fuera porque Europa ha descartado ya aplicar un modelo similar de forma general. En resumen, que más allá de la escenificación del cara a cara entre Sánchez y Feijóo, de este debate pocas novedades vamos a sacar. Que no se pongan de acuerdo no es ninguna noticia. La noticia sería que se entendieran en un momento clave para todos los españoles porque las facturas del gas y de la luz no entienden de carnets de partido. En todo caso, bienvenidos a la apertura de la precampaña electoral. Pues además de esta, hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación en titulares Ángel Correas.
Sí, Pilar, y con una última hora. Hablando de ese gasoducto Midcat, la Comisión Europea acaba de rechazar financiar ese proyecto. Y Boris Johnson, como si fuera Bugs Bunny, se ha despedido de Downing Street pronunciando eso de "esto ha sido todo, amigos". El primer ministro saliente ha presentado oficialmente su dimisión a la reina Isabel II antes de que ésta dé el relevo a su sucesor, la hasta ahora ministra de Exteriores Liz Truss. Será la tercera mujer que va a tomar las riendas del gobierno británico tras Margaret Thatcher y Theresa May, todas pertenecientes a los Tories, el partido conservador. Y un nuevo avión de defensa ha partido este martes desde la base aérea de Torrejón de Ardoz con un nuevo cargamento de artillería con destino a Ucrania, mientras la inteligencia británica asegura hoy que Rusia está comprando armamento a Corea del Norte. En Barcelona, los Mossos de Escuadra han denunciado a un ciclista tras adelantar de forma temeraria a un coche y sufrir un accidente. Se enfrenta a una multa por cometer una imprudencia en una curva de poca visibilidad y poner en riesgo a otros conductores. Ojo que fue el ciclista el que adelantaba el coche y al final se encontró con otro vehículo de frente. Bueno, este mediodía se ha presentado en el Vaticano el encuentro sobre la economía de Francisco, que se celebrará del 22 al 24 de septiembre en Asís, donde será clausurado por el Papa. Es una iniciativa en la que jóvenes de varios países reflexionan sobre cómo transformar la economía para que sea un instrumento de encuentro y una herramienta de desarrollo y generadora de oportunidades para construir un sistema más justo y sostenible. Y con el arranque del curso escolar, el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, anima a los alumnos y profesores a continuar educando en valores y tolerancia, en humanidad y solidaridad, así como en la fe, para construir, afirma, un futuro de esperanza.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Comienza la Liga de Campeones. Hoy, además, juega el campeón, el Madrid.
A las 9 de la noche, en el estadio Celtic Park, el Celtic de Glasgow se enfrenta al campeón, al Real Madrid. Y a esa hora también se juega en el Sánchez Pizjuán un Sevilla-Manchester City. Mañana juegan el Barça y el Atlético de Madrid. A esta hora están hablando los protagonistas del Barcelona. Ha hablado Koundé y lo está haciendo Xavi Hernández en un día de presentaciones en el Barça. Sala de prensa, Barcelona, Elena Condis.
Sí, está hablando Xavi, que ha dejado fuera de la convocatoria a Marcos Alonso y Bellerín. Dice que les falta rodaje, pero que el sábado ya estarán disponibles. Hoy serán presentados a la 1:30 aquí en la Ciudad Deportiva. También es baja Pjanic, que ha decidido salir al Sharjah de Emiratos Árabes. Vamos a escuchar al técnico, a Xavi, que sueña con ganar la Champions, pero siempre con humildad.
Pues otra vez ilusión, muchas ganas de competir, de empezar bien esta competición, la máxima competición europea de clubes, así que contento y feliz. Nos costó el año pasado estar en esta competición, pues hay que valorarla y hay que dejarse la piel mañana para amarrar los tres puntos en casa, ¿no? Es la Champions y nos genera una especial ilusión, ¿no? Para nosotros, sí.
Más citas del día, la Vuelta a España con la etapa entre Sanlúcar de Barrameda y Tomares, que acaba de empezar con Carlos Herrera como protagonista. Quique Iglesias.
Un Carlos Herrera, sí señor, que ha cortado la cinta junto al director de la Vuelta, Javier Guillén, en su Sanlúcar de Barrameda en un día especial. Vamos camino de Tomares, 189 kilómetros al lado de Sevilla, un previsible final al sprint. No han tomado la salida ni Chávez ni Van Gils por COVID. Luce el sol en este regreso de la Vuelta tras la jornada de descanso de ayer.
Y a las 4 y cuarto, Eurobásquet, España-Montenegro. Si ganamos, estamos clasificados para octavos de final, baloncesto y ciclismo a partir de las 4 en COPE más, COPE.es y aplicaciones. Y a las 8 y media, la Liga de Campeones en el tiempo de juego.
Estás en Mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Es momento, antes de irnos a Peñíscola, de dar una ojeadita a los periódicos digitales. Empezamos con castellóninformación.com y titula lo siguiente. PSPV, Compromís y PP consensúan los apoyos a los municipios afectados por los incendios del verano. En cuanto al tiempo, nos ponemos en contacto con AEMET. Saíd Esbay, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy martes en Castellón, predominio de cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas. Temperaturas sin cambios significativos, llegando a máximas de hasta 32 grados en Castellón de la Plana y 30 en Vinaroz. Además, viento flojo variable con brisas marítimas. Para mañana miércoles esperamos predominio de cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Por la mañana, intervalos de bajas en el litoral. Y por la tarde, nubosidad de evolución diurna en el norte y probables chubascos ocasionales. Temperaturas sin cambios o el ligero ascenso, manteniéndose los 32 de máxima en Castellón de la Plana y 30 grados en Vinaroz. Además, viento flojo variable con brisas marítimas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra web, cope.es/Castellón, que puedes consultarla las 24 horas del día, pues nos hacemos eco de que crecen los concursos de acreedores y disoluciones de empresas. El PP de Castellón insta al Gobierno de España y al de la comunidad a buscar soluciones urgentes tras dispararse los concursos de acreedores. Por otra parte, alianza en Castellón por los municipios afectados por los incendios. Que la Diputación repara la fachada de la iglesia de San Vicente Ferrer. Que los fieles de Segorbe Castellón pedirán la protección de la Virgen de la Cueva Santa. Y un 38% de los sanitarios sufrieron desgaste profesional durante la pandemia. Pues así están las cosas este martes 6 de septiembre.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Is that alright?
I volvemos a Peñíscola con Raúl Puchol.
Doncs són de les poques festes que tenim a la província de Castelló de caràcter nacional, i això que consta, tenim d'internacional, però caràcter nacional que és previ, i a més que ve per uns fonaments molt tradicionals que, sobretot a la Plana, són molt coneguts quan és la cabalgata del pregó, però així a Peñíscola, i a més davant mateix de l'indret que trobem, és on es pot veure de forma no tan dansant com dansen als carrers de Castelló. Ja sé que Ramó Simó González, el regidor de festes, molt bon dia.
Molt bon dia.
Dirà, este home ha vingut així a parlar del pregó de la Magdalena? No! No, però sou la gran expectació en el pregó de la Magdalena, les danses que així succediran i que n'hi ha que viure realment conforme en l'espai, en la gent, en el silenci i el respecte en el que tot es produirà.
Sí, la veritat que anar a la Magdalena és un orgull, perquè la gent en si ja ens reconeix per la indumentària, però jo me quedo en esta plaça, en este lloc, i com bé tu has dit, en el silenci de quan la dansa batalla de moros i cristians i la dansa diuen la loa, aquest silenci que es fa etern, sense dubte me quedo en aquest moment.
Ara ens contaràs i ens explicaràs com es pot accedir, quins dies són, la gent de nativa sí que sap, però els de fora podem posar la pata i això serà un desastre, no? Però demà és un dia molt important i molt emotiu. Tal vegada potser siga junt el dia de la patrona, els dos dies que se celebren de la patrona, el més emotiu.
Doncs sí, més després de fer un paro, per dir-lo d'alguna forma, de dos anys, sense tindre aquesta nit màgica per a 24 xiquetes, que ells han sigut les que representen a Peñíscola, les dames, la reina i el cavaller. I bueno, elles i jo, inclús la mantenedora, que a Peñíscola és Magda, és la gran coneguda per les associacions, per tot el que fa així a Peñíscola. És una nit d'emocions, de sorpreses, de sentiments, que sí que cada any és el mateix, l'acte és el mateix, però cada any es viu d'una forma molt diferent. Canvien les perspectives, canvien els sentiments, canvien les emocions, i doncs, bueno, així tenim a Rocío, que cada regina té unes sensacions i unes vivències, i per això fan que el dia sat siga únic.
Rocío González Medina, molt bon dia.
Bon dia, gràcies.
Tan especial és, com són aquestes hores prèvies, ja, perquè estem parlant d'hores prèvies.
En moltes ganes i molts nervis. La veritat és que portem, el que se diu, com ha dit Ramon, un paron de dos anys, i que diria que d'ací unes hores, un dia, ja comença tot una altra vegada.
I a més diuen que passa ràpid per a les protagonistes.
Sí, avui mateix parlava en Leti i m'ha dit, tranquil·la, que ara som molt nervis, però després tot va rodat i passarà superràpid, així que a disfrutar.
La frase esa de que fluya és real, no?
Sí,
en este
sí,
cas.
Sí.
Escolta, 24? A dos per any o a sos que hem anat recollint els anys que no s'han pogut fer les festes? Com s'organitzen?
Pues la veritat és que tenim la gran sort de tindre al costat a Ramon, i que gràcies a ell, pues, mos han deixat ser les 24, que ja mos ho va dir un dia, perquè s'anava a quedar després de 2 anys alguna xiqueta o alguna de nosaltres que són més grans fora. Així que gràcies a ell estem així totes.
Però Ramon, organitzativament això és una bogeria. Bueno. Són 24 famílies dient-li coses al regidor. Vostè ja m'entén.
Bueno, jo crec que tinc una miqueta d'experiència al ser mestre. És com tinc una classe. Tinc una aula. Però bueno, ho fan superbé, les grans se preocupen de les menudes i la veritat que de feina no me'n dona ninguna. Alguna que altra cosa, però no. I jo ja vaig dir des del principi, si n'haguerem presentat 24, si n'haguerem presentat 30, si n'haguerem presentat 50 o 10, haguerem sigut totes.
Fixa't que ara quan ha dit lo del cavaller estava pensant en les polèmiques que se generaven al principi, no? Principalment a les pobles de les ciutats del Baix Maestrat, no? Que era quan un més moviment hi havia, no? S'ha normalitzat la cosa i ara, només, així, per exemple, només n'hi ha un. Però bueno, tenen l'oportunitat de ser-ho, però no n'hi havia una o no ha hagut un reclam gran perquè...
Bueno, se va traure polèmica per altres aspectes, no per la figura del cavaller. Nosaltres, tant Andrés com jo, com tot l'equip de govern, sempre hem estat a favor de la figura del cavaller, tant adult com infantil. Lo que no, o sea, la postura que nosaltres no veiem visible o que no veiem que deixava per a la dona, així a Peñíscola la reina de festes, la cor d'honor, té una història, el per què van aparèixer les dones, van aparèixer... l'acord d'honor perquè a les provessons no existia la dona i algun valent va decidir que a les provessons anaven a aparèixer les dames i la reina. I llavors, llevar en un sorteig la figura de la reina i tornar a ser l'home, doncs bueno, les dones han fet moltes coses, han apostat per molt i nosaltres volem continuar en aquesta línia.
Pues ja no li vull ni contar la primera vegada que una dona tocaria la trompeta en una xaranga. Això seria una banda música. Uf.
Bueno, doncs després la mantenedora de festes li pots preguntar i ella te pot respondre. Ella va ser la primera cor d'honor infantil, la seva Peñíscola.
Fixa't tu. Bueno, Rocío, per al·lusions, lo de la primera dona tocant també en una banda de música seria en aquell moment, no? Més o menys el que ara estàvem comentant.
Pues suposo que gràcies a aquestes dones valentes, com ha dit Ramon, que van sortir al carrer en aquest moment, i ja no solo sortir al carrer, sinó anar a tocar, que moltes vegades, per lo menos a mi m'han dit que els instruments de metall i tot això són més de figura d'home, pues no, cada un té que fer... el que ell o ella sentís. Aleshores, jo vaig tirar la trompeta i més que orgullosa.
La flauta travessera de home n'hi té poc. I, dones, no? O l'arpa, imagina't tu.
Poc a poc.
Normalment ahí n'hi ha tot. Però queda molt o... perquè se normalitza tot o no?
Home, jo crec que estem bastant, bastant millor que antes, però poc a poc anem fent, però jo crec que encara queda recorregut per fer.
L'acte de proclamació és acte elegant, emotiu, és demà dia 7 i ja pràcticament ho concatenem, no? En els dies... venen... és curiós, no? Venen... no sé si ho fareu a posta, suposo, no? Tots els dies emotius seguidets, per a que ja no queden plors ni queden res i després ja ve...
És històric. És la història de Peñíscola, és el passat, volem viure el present i sabem que l'any que ve, el dia 7, tornarem a estar al mateix puesto, al mateix lloc i el dia 8 i 9 també. Mm-hmm.
Dia 8 i 9, què significa, Rocío, el dia 8 i 9 per a la gent de Peñíscola?
Significa tantes coses per a nosaltres, és el dia de la nostra patrona, la que cuida el nostre castell, la que ens cuida a tots nosaltres, entonces què menys que mereix que tindre 2 dies, que per a nosaltres els peñiscolans realment són els dies que la lluïm, però realment la portem sempre al cor. Així que estos balls i totes les festes són en honor a ella, així que per a nosaltres és un sentiment molt gran, aquests dies.
I se nota, no?, en la emotivitat de la gent i en els preparatius.
Sí, i tant que sí. Així a Peñíscola una volta sonen les campanes al vol, la gent ja trau els trajes de dansants, el de la dansa batalla, o inclús els de músic, aunque surten totes les setmanes com aquest que diu a tocar, però els 8 i el 9, bueno, són únics, les provessons, els carrerons que es fan durant els balls, els cavallets, les pelegrines... són 2 dies que se tenen que viure i se tenen que disfrutar.
Són festa d'interès turístic nacional. Abans molta gent potser diria que parlava este de la trompeta, bueno, han passat els 2 dies de motius i ahir és quan venia les xarangues i demés, en este cas Rocío de la xaranga Llipebre, trompetista, ja a partir del 10 ja va el no passarà i a no dormir i el maleses i...
Home, a no dormir jo crec que a partir del dia 7 o un poquet antes dels nervis ya es no dormir, pero sí, a partir de cuando comencé la festa y eso, yo creo que sí que se duerme un poquet més porque ya no se mantiene tan, pero sí que es més nit i més festa i a disfrutar de la nostra música.
Per als nostàlgics i aquells cinquentons, la guàrdia estarà bé, no, Ramon?
Jo crec que sí. Jo crec que la guàrdia i després els DJs que posaran la música Remember, hem apostat per fer diferents concerts per a totes les edats i jo crec que la gent, a la venda, veient com van les ventes i les ventes estan anant millor del que esperàvem per a la data que estem. Llavors, jo des de la meva perspectiva estic, la veritat, que content.
Així també celebreu el dia de les paelles?
No, la paella no la celebrem, però bueno, la festa taurina sí, el dia de l'inici de la festa taurina. Un recorregut per l'Avinguda de la Mar i després, doncs, bueno, les diferents penyes i el mateix dia fan les seues rutes com encetant els dies de festa i els dies de penyes.
Aleshores, Penyiscolas Taurina.
Penyiscolas Taurina, sí.
Sí que Penyiscolas tantes coses, històries, patrimoni, és també marinera, no oblidem que també hi ha essència, no?, marinera en aquestes festes.
I tant, hi ha bous a la mar, també.
També les vestimentes, no?, se toca alguna cosa en les vestimentes marineres o no, de la dona?
Les pelegrines i els marinos que porten a la Mare de Déu durant els 18 i 19.
Els trajes sempre m'ha pregut curiós, perquè abans fèiem la mília a la marina, no? Avui en dia ja no. Els trajes són de la comunió que...
No, de la marina van ser.
Encara es mantenen?
Sí, es mantenen i cada any, el que hem dit, tornen i es viuen com si es fora la primera volta.
Què més vols destacar de tota la programació, ampla programació de molts dies?
Bueno, podríem destacar infinitat de coses, però ja que estàvem parlant dels concerts, un altre dia per la tarda tenim un concert per als més menuts, així ells ho van demanar al Consell d'Infància i d'Adolescència, que són els Ramonets, i després, l'últim cap de setmana, el divendres, tindrem l'actuació d'Omar Montes i Henry Méndez. I bueno, després està el Castell de Focs, les desfilades de Moros i Cristians, etcètera, etcètera.
Que no queden en un segon pla, sinó també són vistoses.
No, els Moros i Cristians, els desfiles són, bueno, impressionants. El dissabte l'entrada al castell és per a gravar i el diumenge l'eixida per a fotografiar. Jo sempre dic que tens que viure els dos desfiles, perquè a pesar de ser les mateixes esquadres, i d'anar igual vestits, cada dia se viuen d'una forma molt diferent.
Estem parlant no d'este cap de setmana, sinó del següent.
Del següent, correcte.
Rocío, li agrada la música, suposo, no, actual. M'han dit que l'Omar este no omplia cap lloc on va. Això serà un fracàs, segur, no? L'Omar Montes este i el Henry Méndez.
Home, jo crec que no. Jo crec que, com diu Ramon, tenim un ventall bastant gran de música. Y yo creo que tan el concert de la Guàrdia com el de Henry Méndez i Omar i el Ramonets per als xiquets, jo crec que tindran bastant èxit els tres, perquè cada un té la seva edat, entre comilles, per dir-ho d'alguna manera. Jo crec que han elegit molt bé per a cada edat, han pensat en tots i totes i crec que tindran èxit els tres.
La Rocío no reina, què li agradava viure de les festes?
A mi... Perquè suposo que com tots i totes, a mi sentir el dia 7 que comencen les festes, per dir-ho d'alguna manera, des del 31, com ha dit Ramon abans, les campanes al vol ja ens anuncien que estan ahí, i ara, com dia jo, fa dos anys que no ho tenim, aleshores jo ho estic vivint damunt sent reina d'una manera més especial. Entonces, la Rocío de antes no se creuria tot esto, però moltes ganes de que comencen una altra vegada les festes, la festa de nit, els balls a la plaça, els músics cristians que invito a tot el món que vinguin a veure'ls perquè són impressionants.
I Ramon, per a un regidor que ha tingut que atravessar el desert de la pandèmia, el trobar-se ara a portes de...
Doncs bueno, enguany, com bé podeu veure la programació, hem volgut que la festa siga de tot el món, la festa al carrer, o sea, no sobra ningú, sinó volem que vinguin tots, volem que vinguin a disfrutar de Penyiscola, de les seues festes, de la seva gastronomia, de tot. Hem tingut dos anys amb moltes restriccions, amb moltes mesures, i enguany, de què n'hi hauré a veure, responsabilitat, respecte, però volem que la festa siga de tots i totes.
Doncs esperem que així siga i convidats estem evidentment a aquestes festes que són d'interès turístic nacional. Ramon Simó González i Rocío González Medina, gràcies per compartir esta estoneta així en un lloc tan emblemàtic i tan emotiu també.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
I que vagi tot molt bé en aquestes festes que tenen dos dies grans, com són el dia 8 i el dia 9, del que parlarem també, perquè precisament les danses que s'interpreten són el fonament per a aquesta declaració de festa d'interès turístic nacional.
Pues muy bien, Raúl. En un momentito vuelvo contigo. Antes, hacemos una pausita y también me quiero acercar a la Fundació Caixa Castellón para hablar con su gerente cultural, Alfredo Llopico. Luego volvemos a Peñíscola.
La revista Poble de septiembre ya está al kiosc en toda la actualidad sobre las festes de la Mare de Déu de Gràcia y un interesante reportaje fotográfico del acte homenatge de les reines y dames del 75 aniversario. A mes, a les pàgines de Poble trobaràs les protagonistes de la plec de temps lliure, les penyes, les activitats d'estiu, l'esport, la cultura y les millors entrevistes a nombrosos personatges. Poble, una revista compromesa amb la nostra gent.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas Lavall y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslavall.com. Maderas Lavall, madera de líder.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
He aprendido a convertirlos en canciones y volar.
Pues es un buen momento para que nos acerquemos a la Fundació Caixa Castellón y para que nos cuente qué es lo que ha ocurrido con el ciclo de la constelación, que ya ha terminado una exposición. Pues tenemos a Alfredo Llopico, que es el gerente de cultura de la Fundación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Alfredo?
Hola, buenos días. Aquí de nuevo en Castellón ya.
De nuevo en Castellón, porque yo la última vez que hablé contigo estabas en Berlín.
Sí, ha sido una experiencia este verano de intercambio con Castellón, con Berlín. Una serie de artistas y agentes del mundo de la cultura de la ciudad de Castellón y de la provincia de Castellón han estado viniendo a Berlín y ha sido una experiencia de intercambio muy interesante, desde luego.
¿Tenías ganas de volver ya, Alfredo, o Berlín te ha gustado lo suficiente como para pasar más tiempo?
A ver, Berlín es una gran ciudad, pero sinceramente tenía muchas ganas de volver. Sí, el carácter mediterráneo, lo del carácter mediterráneo no es un tópico y realmente necesitaba volver al calor del Mediterráneo, las cosas como son. No necesitaba volver a este calor tan tremendo,
no.
Pero sí al calor de la gente. Necesitaba volver.
Tengo entendido, Alfredo, que Berlín ahora mismo pues es un centro cultural muy interesante, ¿no?
Bueno, es una ciudad de 4,5 millones de personas, en la que viven 4,5 millones de personas. Es inevitable que entre tantas personas, en un lugar tan grande, ocurran cosas interesantes. Es una ciudad con un espíritu muy internacional, de intercambio, de acogida de artistas, y eso desde luego está en la atmósfera.
Y con muchos estudiantes, que eso también hace que tenga otro sabor, ¿no?
Exactamente, la gente joven trae un espíritu nuevo, un espíritu fresco, y eso contribuye a que la ciudad siga también viva.
Bueno, pues ya que te tenemos de vuelta, Alfredo, ¿qué es lo que va a ocurrir a partir de ahora? Habéis clausurado el ciclo Constelación. Cuéntame, ¿cómo ha ido ese ciclo?
Pues el ciclo Constelación Castellón-Berlín nos ha permitido poner en contacto dos ciudades, como ha sido Castellón y Berlín. Se han organizado performance, charlas, espectáculos de música. Este tipo de actividades en las que los artistas de Castellón han ido a Berlín a presentar por dónde está yendo en este momento la creación en la ciudad y en la provincia de Castellón. gracias a la figura del artista Chema Álvarez González, también un artista que vivió en Castellón durante la década de los 70 y los 80 hasta los años 2000, y que luego se fue a Berlín. Y eso ha sido lo que nos ha permitido realizar este verano de intercambio. Ahora estamos en Castellón ya, y ha llegado el momento, como tú dices muy bien, de retomar la programación aquí en la provincia.
¿Y lo más inmediato que tenemos, Alfredo?
Pues vamos a empezar, como todos los años, con las jornadas de performance, que este año van a ampliar su ámbito de actuación y van a estar también en Baiduxó, van a estar también en Vinaròs, y a final de mes, empezamos el día 29 de septiembre, serán aquí en la ciudad, 29, 30 de septiembre y 1 de octubre, aquí en la ciudad de Castellón.
Bueno, pues como veo, te ha dado tiempo para recuperarte un poquito, para coger un poquito de calor humano y calor de aquí y ponerte en marcha.
Bueno, también estar en Berlín es una oportunidad para cargarte las baterías, sí, como tú decías al principio, y venir con ganas de comerte el mundo. Y yo creo que vamos a retomar la temporada con energía, que es lo que se trata.
Alfredo Llopico, gerente cultural de la Fundació Caixa Castellón. Pues estamos en contacto como siempre, y cuando vuelvas a retomar a los escritores y escritoras, quiero que me lo cuentes.
Por supuesto, además tenemos ya programadas las actividades de los encuentros para el mes de octubre, pero bueno, ya iremos contándolo.
Pues que tengas buen día.
Igualmente.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y a eso vamos con Quique Rodríguez. Última novedad.
I que voream les conseqüències de l'incendi a l'Alto Palància. Les ajudes governamentals deuran ser avaluades primer que tot. Abans de finalitzar aquest mes de setembre, el dia 26, els ajuntaments deuen haver analitzat la quantia i realitzar informes per a traslladar-los al govern, que posteriorment concretarà la quantia de les mateixes. És la conclusió de la reunió que ha mantès aquest matí la delegada del govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, amb els alcaldes de Altura, Barracas, Begís, Gérica, Sacanyet, Teresa, Toràs, El Toro i Viver. I en quant a l'incident, que a punt va estar de costar vides a no donar ordre a un tren de la línia València-Sagunto-Teruel que es detinguera i que es va veure envoltat per les flames, el Partit Popular ha registrat ja a les Corts Valencianes la petició per a que s'obriga una comissió d'investigació que puga esclarir els fets.
Gràcies, Quique. A les 2:20 todo esto ampliado. Y es un buen momento para volver a Peñíscola con Raúl Puchol.
Estem descobrint les festes patronals de Peñíscola. Recordem que comencen demà, finalitzen el dia 18, a banda d'Omar Montes, de Henry Méndez, dels grups musicals La Guàrdia, que actuen, els Bous, la gastronomia. El més emotiu succeirà demà en la proclamació de la reina, l'acord d'honor, 24 xiquetes entre majors i menudes, i sobretot, i de manera especial, el que és els dos dies que dediquen a la seva patrona, la Mare Déu de la Ermitana. Diga que n'hi ha singularitats gràcies al treball tradicional de les persones que ara van a parlar-nos i els que es han precedit en els seus càrrecs i en els seus costums. Estes festes estan declarades d'interès turístic nacional. Estem duent durant tot el matí, la gent que vivim les festes de la Magdalena els coneixem perquè són no sé, el gran reclam, el gran espectacle, el gran show, no sé com anomenar-lo, però tot això canvia i varia així quan es viu, precisament a la plaça que ens envolta, en un silenci és molt paregut. No sé si el símil els agradarà a ell, a l'entrada de toros i cavallos de Segorbe, que està tot el món allí, i quan venen els cavalls i venen els bous, la gent s'aparta. Així més o menys dius, no pot ser que capi tota aquesta gent a la plaça i aquesta gent puga dansar. Doncs pues, succedís. Això passa. Des de el grup cultural de danses Jesús Vallarri, molt bon dia.
Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. I des de la dansa Batalla Moros i Cristians, Juan Llaudís, molt bon dia i gràcies bon per acompanyar-nos. Bé, no sé si el símil vos agrada molt, de l'entrada de toros i cavallos de Segorbe, no sé si ho heu vist alguna vegada, que allò està de gom a gom i de moment venen els cavalls i venen els bous, la gent s'aparta. Així succedís, tal dia com el proper dijous i el divendres, algo molt semblant. Pareix mentira que capi a la gent que cap i que tingueu lloc vosaltres per poder interpretar les danses.
Sí, bueno, són, com bé has dit, són els dos dies més importants de les festes, de totes les festes, patolles penyiscolans, crec que són els dies que esperem durant tot l'any. I sí, bé, jo no ho he viscut en directe, lo de Segorbe, però bueno, sí que ho he vist per la tele alguna volta i sí, és algo paregut. Hi ha moltíssima gent. Quan nosaltres mateixos, quan muntem de la provessó, quan arribem a Cidal, on estem ara precisament, està a tope de gent que tens que fer apartar la gent perquè tingués que no cabem. I tens que anar tirant la gent cap atràs, però sí, la veritat que és molt. Són els dos dies més emotius.
Mm. Clar, els que ho coneixem de la Roma, del pregó de la Magdalena, perquè siga tot més algarabia i festa, i quan vens ací te dones compte que no. Que és molta emotivitat i és molta...
Bueno, són unes festes, jo diria que singulars, perquè són unes festes patronals, sense oblidar, són unes festes patronals en honor a la Verge Ermitana. Entonces, són unes festes de devoció, religioses, de molta dedicació, i més de... Després de dos anys de pandèmia sense poder expressar els nostres sentiments cap a la patrona, cap a la gent, i cap a tots els que formem la festa, que al final són tot el poble, entonces... Mm. Després de dos anys, pues la plaça, si ja de normal ja està plena, pues este any jo crec que estarà reposada de gom a gom.
Quan vosaltres representeu una batalla, no?
Sí, correcte, així és. Nosaltres, el grup cultural Dansa Batalla, representem la reconquista del castell de Penyíscola per part dels cristians als musulmans i, bueno, representem en dos dies. La primera és la toma del castell per part dels tropes turques, mores, i el segon dia, pues... representa la reconquista del castell, com t'he dit. Mm. I al final acabem, pues, en la loa, en la victòria dels cristians i la loa a la patrona. A nostra...
Que és on se recita, i n'hi ha poesia, n'hi ha molta literatura.
Així no és. És una... Bueno, se tracta d'una poesia, al final, de recitar-li, de demanar-li, de pregar-li, per favor, i sobretot en salut. Que tinguéssim salut i que poguéssim l'any següent estar els mateixos o més.
Uh-huh. Ahir és on tenim els cavallets i... O és en...
No sí, és tu, t'ho dirà el meu company.
És cavall... Bueno,
perquè hi ha moltes singularitats i moltes curiositats que molta gent no... Bueno, desconeixem, no?
Sí, jo sempre dic que les danses de Penyíscola són tot el que representa tant el dia 8 com el dia 9. Vull dir, igual dansants, llauradores, cavallets, dansa batalla, les danses de Penyíscola són això. Tot forma part de les danses de Penyíscola. Entonces, el que parlàvem, estan els dansants i les llauradores, que és el grup que balla primer, després ballen els cavallets, i després pues, se fa tots els anys la dansa batalla. Els dansants també fan una lloa a la Mare de Déu quan s'acaba el ball. I sí, la veritat que són... És molt complet i molt diferent a tot el que hi ha per a tres pobles.
Mm-hmm. I això hi ha que viure-ho.
Sí, hi ha que viure-ho. Hi ha que ser... Jo dic moltes vegades que hi ha gent que me diu coses, que hi ha que ser penyiscolà, perquè hi ha molta gent que fa molts anys que està així, també a ballar, entonces, quan dic penyiscolà me refereixo a aquesta gent també, perquè ningú s'enfado, però bueno, hi ha que viure-ho, realment, hi ha que viure-ho, i hi ha que sentir-ho.
És curiós, no sé si vos agrada la moda de vestir, esteu seguint la sí. Moda, la tendència que n'hi ha ara dels homes duen falda, primer per això és una cosa escocesa i no sé si els orígens realment eren penyiscolans, conteu-mos.
Jo crec que sí, perquè les danses... Si no recordo mal, el primer document que ja escrit és del 1677 o algo així, doncs imagina't si anaven en faldes fa quasi 400 anys i ara està de moda, doncs pues, algo deu tindre l'origen.
Se sap l'origen?
La tradició diu que quan venien els homes de la guerra, les dones van així, claro, venien com venien, i les dones van així a recibir-los i es van donar el que tenien. Això és el que diu la tradició. Saber-lo realment no ho sabrem mai.
Mm-hmm. Preparatius heu tingut temps de sobre, no? Suposo.
Després de dos anys, pues, les ganes, l'entusiasme que teníem, l'energia que teníem reservat per a aquest moment, pues, tu mateix, saps? Mm. Però sí, la veritat que sí, sobretot els més menuts, els grans també, però els grans ja diguéssim que ho han viscut repetides vegades, entonces, però els més menuts sobretot són els que més ganes tenen d'expressar, perquè ja tenen els familiars, els avis, tots se fan grans i ja sabem que la llei de vida, pues... volen pues, dedicar-ho també entre altres maneres pues, també a la seva família, als seus més grans.
Juan, quines particularitats i Jesús tenim que observar tant el dia 8 com el dia 9? que habitualment se desconeixen i que hi ha que explicar-los.
Jo crec que tot en si és molt, com te comentava abans, és molt particular, perquè els da, per exemple, el Ball dels Dansants no té res que veure amb tots els altres grups de dansa que hi ha a la província, que a la Magdalena, com bé dius tu, nosaltres anem tots els anys, bueno, ara també fa dos anys que anem, però bueno, allí ens trobem en molts grups de dansa, i no hi ha, l'únic grup que té algo semblant al nostre és el de la Tolodella, perquè et fan un ball de bastons una mica que es pareix bastant al nostre, però l'altre és molt diferent, des de la, començant per la vestimenta dels xics, sobretot, i acabant per la forma de ballar. És una forma de ballar més viva, més briosa, i després la dansa batalla de Moros Cristians, més bé t'explicarà Juan, però jo crec que no n'hi ha cap altre puesto.
Bueno, jo no coneixo cap, que no significa que no existi, però jo no coneixo amb una l'enclave que tenim nosaltres, baix del castell, baix la nostra ermita de la Mare de l'Ermitana, entonces jo crec que és única, igual tant la dansa batalla com les danses, i jo crec que el més bonic que tenim és la germanor que n'hi ha entre ambes entitats, saps? Sobretot perquè anem familiars, anem amics, que ma germana, per exemple, va ser dama de la dansa, i Jesús va ser el president, i nosaltres encantats. Vull dir, la germanor, l'alegria, la devoció és únic, és el que et dic, és el més significant, el més singular que té este poble.
Jesús, hi ha tradició familiar també de participar?
Sí, jo crec que a totes les cares de Penyíscola hi ha algú que ha sigut de la dansa. De la dansa o de la dansa batalla. Bueno, jo quan dic dansa englobo a tots, com he dit antes. Jo crec que a quasi totes les cases hi ha algú, ve un xiquet, ve un... I al final se trata d'això. Nosaltres estem així per això, per continuar esta tradició que parlàvem antes, que fa més de 400 anys, pues que estiga 400 més. Vull dir, l'únic objectiu nostre és ixe.
I tot al voltant de l'Ermitana.
Clar, tot és al voltant de l'Ermitana. Tot el que se fa estos dies és per la devoció que se té a la Mare de Déu. Les joves se diuen a la Mare de Déu. El dia 7, per exemple, també se fan el dia 7 per la nit, els dansants, i bueno, se va cantar el baix, bueno, que també pues, se comencen a l'ermita de Santa Anna i s'acaben a cirar a l'ermitana també. Vull dir, tot volta alrededor de l'ermitana.
Bueno, pues són les singularitats, les particularitats que gràcies al treball vostre i de gent abans d'esta tradició es va aconseguir ser festa d'interès turístic nacional. Això també diu molt, no?
Sí, la veritat, ja fa uns quants anys que se va aconseguir, i a veure si l'objectiu crec que seria fer-lo internacional. Però bueno, la veritat que sí, clar, ahí tens una mostra de la peculiaritat que estem parlant.
Però per jugar la Champions League primer n'hi ha que guanyar la Lliga.
Claro, bueno, abans,
ara n'hi ha davant 3 o 4. Ah, bueno, 3 o 4, però me refereixo que abans de ser internacional era que ser nacional, abans d'autonòmic, abans... Més que els penyiscolars aneu llançats ahí.
Bueno, jo crec que fem passos poquet a poquet, però són passos sòlids, firmes, i a partir d'ahí construint. Este poble no para de créixer, les entitats, la gent, doncs són passos progressius, però són sòlids i firmes.
Escolta, vos agrada la portada del llibre de festes?
Sí.
A mi m'ha paregut molt emotiu, no? Perquè n'hi ha, suposo que és una mare i una filla, no? Que estan ahí observant, en la indumentària també tradicional, les cintetes i
sí, res. I la contraportada també, que és la gaitana.
La contraportada encara no... Ah, perdó, però la contraportada, no? És la tradició.
Sí, engloba una miqueta pues, tot el que estem parlant, la festa, Penyíscola, l'ermitana, vull dir...
Sí.
És un resumen de tot.
La veritat que mostra tots els colors, l'alegria... tot el que volem transmitir, i la festivitat. Que...
Jesús i Juan i Jesús, algo més que vulgueu destacar-nos per a la gent que no és de Penyíscola i que vulga vindre i gaudir este moment emotiu per als que sou protagonistes i també per tota la gent que està al voltant i que es produirà tant dijous com divendres?
Per la meva part, sols invitar tot el món a que vinguin totes les festes, però sobretot el dia 8 i el dia 9, perquè és algo digne de veure, si no ho han vist mai. I res més, invitar-los en això, que vinguin el dia 8 i 9 i compartisquen amb nosaltres això que és tan significatiu per a tots els penyiscolans.
Pues com bé diu el meu amic Jesús, jo crec que el més important és que invitem a tota la gent, perquè al final tots se fan partícips d'això, la festa és de tots, no sols dels penyiscolans, sinó de la gent que ens visita, perquè no n'ha d'oblidar que Penyíscola viu del turisme, i entonces aquí tots i totes són benvinguts.
I el millor és que no mai se sap a quina hora comenceu, perquè és quan s'acaba la missa. Per tant, depèn del retorn, va una hora o una altra.
Bueno, ara això de l'hora va una miqueta més recte que anava ara fa un temps.
Jesús Ballarri i Juan Llaudís, grup de cultural de danses i dansa, batalla, moros i cristians, enhorabona per la tasca que desenvolupeu. Felicitats i a gaudir.
Moltes gràcies.
Sense cap dubte el punt de diferenciador del que són aquestes festes patronals que Penyíscola començarà a viure demà fins el dia 18 de setembre i el motiu pel que són festes declarades d'interès turístic nacional.
Gracias, Raúl. Que tengas buen viaje de vuelta. Uy, sí, ya tengo aquí a Alberto Marco. ¿Cómo pasa el tiempo? Ceracope con el Grupo Pamesa.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Nueva temporada de Ceracope Castellón, ya la quinta, y en este caso una temporada pues que se avecina y al menos que empieza pues con la situación complicada. Pero también empieza con novedades. Lo hablábamos ya al final de nuestra anterior temporada, ya por el mes de julio, que se había celebrado esa asamblea de ANFEC, de Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos, y que había dejado novedades, con un relevo en su presidencia. Se marchaba, o dejaba el cargo, mejor dicho, Joaquín Fondemora, y entraba en su lugar el gerente de esmaltes, de la empresa Esmaltes, Fernando Fabra Florit, el que entraba ahora ya como nuevo presidente, y al que ya tenemos todo el honor y el privilegio de poder saludarlo a todo lado del teléfono. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Alberto. Buenos días a todos.
Vista la situación, no sé si dar la enhorabuena o no, andada como en la presidencia en estos momentos ahí en ANFEC, pero personalmente, ¿qué supone?
Bueno, sí, siempre, yo creo siempre la enhorabuena, hay que ser optimistas, hay que seguir trabajando. Y bueno, eso primero de todo. ¿Qué supone? Bueno, supone trabajar para una asociación líder mundial con multitud de problemáticas ahora, con 1.600 millones casi facturados y que íbamos creciendo. Y es una motivación y un orgullo que hayan pensado en mí para presidir esta asociación. Joaquín pues tuvo, y así como la junta y demás asociados, se trabaja también todo el staff de ANFEC, se trabaja muy constantemente. Tuvimos unos años pues sobre todo presididos por la pandemia, por el COVID, y ahora pues bueno, las amenazas son otras. También está el COVID ya prácticamente olvidado, pero tenemos otras amenazas que tenemos que ir trabajando en la medida de nuestras posibilidades, fuerte con ellas y seguir adelante.
Y justamente esas amenazas, pero también diversos retos que marca especialmente, como es toda la cuestión de la descarbonización, supongo que será de esas cuestiones donde más habrá, como mínimo, pegarle un ojo al medio o largo plazo, ¿no?
Sí. Ahora mismo tenemos abiertos todos los frentes, el corto plazo, el medio y el largo plazo, desde luego. Antiguamente pues trabajábamos día a día, teníamos nuestro ADN en cuanto a innovación, tanto tecnológica como de producto. Veíamos más medios y largos plazos. Eso es la forma que teníamos más costumbre de trabajar. Ahora, lógicamente, incluimos un corto plazo, porque las amenazas son de corto plazo, además de, como bien dices, de medio y largo plazo. No solo la descarbonización, que efectivamente está en todos los plazos, tanto en el corto como en el medio como en el largo, porque estamos trabajando ya hace tiempo en posibles tecnologías que nos favorezcan esta descarbonización, pero también, por supuesto, en el corto plazo, con los problemas diarios tan graves que estamos sufriendo.
Y entre esos problemas que están generando es que hablamos de probablemente dentro del sector cerámico el que más se está afectando, porque vamos a entrar después en lo del gas, pero es que hay una cuestión que es con el problema del mercado argelino, que os ha saltado por los aires y que no sé ahora mismo cómo está la situación, porque estamos hablando de uno de los principales mercados exportadores de fritas, esmaltes y colores cerámicos.
Sí, correcto. Concretamente el segundo país de exportación nuestro, detrás de Italia, con una facturación que iba a ser superior a los 100 millones de euros este año 2022, seguro. ¿Y cómo nos está afectando? Pues muy negativamente. Hay mucha incertidumbre. Esto lleva desde principio de junio, desde el 8-9 de junio de ese año, es decir, vamos a hacer ya 3 meses, y pueden representar prácticamente unas pérdidas, pues tranquilamente, de aproximadamente 40 millones de euros, estamos hablando. Ya para nosotros es muy perjudicial lo que está ocurriendo. Noticias que tenemos, bueno, queremos una resolución diplomática que no llega, que parecía que iba a llegar hace aproximadamente un mes, cuando la Asociación de Bancos Argelinos sí que desbloqueó lo que eran las transacciones comerciales, pero donde el gobierno argelino se les dijo y dijo que no estaba abierto en absoluto el comercio con España. Entonces, pues bueno, esto todavía daba mayor incertidumbre a la situación y en esas estamos. De momento no hay resolución diplomática, confiamos que haya en un cortísimo plazo, pero van pasando los días y vemos que no existe, que no está esta resolución. Con lo cual seguimos con pérdidas económicas en este mercado y además, pues lógicamente nuestros clientes al final tenemos otra amenaza, y ahora que hablábamos de amenazas, pues tenemos otra amenaza que comiencen a desarrollar productos con otros proveedores que no son los españoles, con lo cual pues será difícil que luego podamos volver a atraer a estos clientes porque ya estarán trabajando quizá con otros proveedores de otros países, y eso verdaderamente nos preocupa, porque era un mercado muy cercano, un mercado creciente, un mercado donde se produce cerámica, donde estaban poniendo nueva tecnología, donde creo que teníamos muchas posibilidades para aportar muchísimo. Nuestros técnicos son los mejores para ir allí, vamos, no tengo ninguna duda, por encima de cualquier otro técnico, pero los nuestros allí estaban haciendo muy buen trabajo y teníamos unas ventas y un futuro muy prometedor en este país, con lo cual esto nos está mermando mucho. Confiamos, insisto, en una resolución diplomática lo antes posible, pero el pesimismo se nos va adueñando porque de momento no se nos dice nada y así estamos.
Pues un dolor de cabeza importante que se suma al otro que está viviendo todo el sector, como es ese sobrecoste del gas. De nuevo hemos empezado la semana con el precio superando los 200 euros. La última hora fue esa reunión que tuvisteis ayer, toda la industria gas intensiva con las ministras de industria para la transición ecológica. ¿Disteis, se podía decir, algo de deberes al gobierno? Vista la rapidez que están teniendo últimamente, no sé con qué esperanza os quedáis sobre que la respuesta pueda ser rápida para tratar de frenar este sobrecoste.
Bien, bueno, como comentas, el precio no superó los 200, sino que superó los 300. Estuvo casi en 340, no llegó, pero bueno, 338, 339 euros el megavatio hora de gas. Eso es totalmente inadmisible. Efectivamente, ayer tuvimos reunión con la vicepresidenta tercera y la ministra de Transición, Teresa Rivera, también con la ministra de Industria, Reyes Maroto. No solo nosotros, sino todos los sectores gas intensivos, electrointensivos a nivel nacional, donde, bueno, pudimos exponerle a nivel de clúster tanto ASCER como ANFEC. Les estuvimos exponiendo nuestras preocupaciones, las cuales muchas de ellas ya son conocedoras, y bueno, lo que estamos proponiéndoles son soluciones tanto a corto como a medio plazo en diferentes aspectos relativos al mercado gasista. Pues vamos a ver, en cuanto a limitaciones en la horquilla de precios de gas, vamos a ver si es posible. También pues temas de los derechos de emisión, que hay una especulación brutal de estos precios de los derechos de emisión, que tenemos que ir a mercado para comprarlos cuando tenemos exceso de emisiones. Ayudas directas que se necesitan por parte de las empresas con urgencia, con mucha urgencia. Tanto son ayudas que consideramos que Europa ya ha aprobado, pero que todavía aquí al mercado, al sector cerámico, tanto a nivel de cerámicas como de colorificios, pues no nos está llegando. Todo este tema de ayudas directas que parece que ya están autorizadas a nivel europeo. Estas ayudas directas pues nos ayudarían mucho a todo el tema de nuestras tesorerías y hacer frente a estos incrementos ilógicos y especulativos totalmente de lo que es los precios del gas, porque vamos, la volatilidad que existe no nos permite trabajar con una estabilidad y pensar en un medio y largo plazo, como comentábamos al principio, para poder tomar y retomar inversiones y pensar más en el futuro que no en el día a día, si vamos a tener que parar o no parar o cómo está. Entonces, todo esto hay que tienen que intervenirlo de alguna manera, tienen que poner a nivel europeo y a nivel español, tienen que poner pues soluciones, y esto es lo que le pedimos, y además de forma muy urgente, para no tener que parar, porque esto, si no, le queda ya poco tiempo. Estamos detrás de ministerios hace mucho tiempo y ya están ahogando al sector cerámico, y esto no puede ser.
Después de esta última frase, la pregunta que tenía pensada hacer, yo creo que queda en más incertidumbre. Es, no sé cómo o qué plan o perspectiva tienes para acabar este año 2022 dentro del sector.
Bueno, el primer semestre, en cuanto, lógicamente, con las subidas de precios que hemos estado obligados a hacer por las subidas de energéticas y de materias primas, pues ha habido un incremento de facturación, no así de rentabilidad, que está cayendo de forma brusca en nuestras cuentas de resultados, porque todavía había una sostenibilidad porque había demanda. El problema no era de demanda, el problema era estructural a nivel de costes, pero sí que estamos viendo que ya este segundo semestre el problema empieza a ser de demanda, con lo cual es preocupante, tanto de demanda como de costes. Entonces se está uniendo lo que muchos califican, bueno, la tormenta perfecta. Efectivamente, hay un problema de costes clarísimo. Hasta ahora casi nuestras materias primas, nuestro mix de compras de materias primas está subiendo o ha subido un 50% respecto a un año antes, y el gas está multiplicándose por 10, y la luz estaba multiplicándose por 4, por 5, y ahora está también casi multiplicándose por 10, también con todo el tema de las compensaciones. ¿Cómo veo el segundo semestre? Lo que te digo, pues sí que la demanda está bajando. Fíjate lo de Argelia que te estoy comentando, pues si continúa el bloqueo, pues seguiremos perdiendo ventas, y vamos a ver si podemos mantener el ritmo del primer semestre. No creo, porque la demanda se verá afectada considerablemente. Pues vamos a ver si podemos mantener por lo menos la facturación del año anterior.
Pues esperando.
Tendremos que ver la evolución y lo que dicen a nivel de, o sea, Argelia y el tema de las medidas que se puedan poner a nivel gasístico son muy importantes para la evolución de nuestras ventas.
Pues esperando eso, que estas peticiones que para buscar soluciones a este sobrecoste del gas, y sobre todo de ayuda al sector dentro de la cerámica, a todos los subsectores, acabe llegando para eso, para coger como mínimo algo de aire, que bien que lo estáis necesitando después de este 2022 que ha pasado de turbulento a casi trágico, lamentablemente. Pues bueno, Fernando Fabra, nuevo presidente de ANFE, de la patronal de fritas, esmaltes y colores cerámicos, gracias por atender, ser el protagonista en este estreno de la nueva temporada de Ceracope Castellón, y esperemos que próximas conexiones, próximas entrevistas que tengamos, pues esas noticias ya podamos ver algo más de luz y se torne todo un poco más positivo para el sector.
Sí, Alberto, bueno, daros las gracias por hacer eco también de todas nuestras reivindicaciones, nuestros problemas. Soy consciente de que la sociedad también está preocupada por todo esto. Nosotros, pues, no hemos hablado de puestos de trabajo, etcétera, pues nos preocupa todo esto. Creo que los empresarios están haciendo esfuerzos titánicos para mantener puestos de trabajo. Creo que todos nos tenemos que ajustar. Es un momento muy delicado, estamos en guerra, totalmente. Aquí hay economías de guerra. Y creo que, bueno, lanzar un mensaje a la sociedad y a todos los trabajadores de vamos a ajustarnos, hay que trabajar, no depende al 100% de nosotros, porque hay muchos factores externos que son preocupantes y que tienen mucho peso en nuestros negocios. El empresario está trabajando, y que no dude nadie, titánicamente para salvar los negocios y los puestos de trabajo. Y tenemos que hacer grupo, tenemos que hacer equipo y tenemos que salir adelante. Esto es un poco un mensaje también para todos.
Con ese mensaje nos quedamos. Fernando Fabra, muchas gracias por atender los micrófonos de Ceracope Castellón.
De acuerdo, gracias a vosotros. Un saludo.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Bueno, nos vamos acercando ya a las 2 de la tarde y como estamos muy viajeros, mañana tenemos programa desde el campanario de Villarreal, puesto que celebra las jornadas de puertas abiertas esa torre. Y como te decía, pues también están en fiestas en Burriana, fiestas de la misericordia. Hoy, por ejemplo, a las 23:30, toro en volado de la ganadería Hermanos Infantes. A la 1, vaquillas enfundadas. Y a la 1 también, en el recinto de fiestas, en la plaza de la feria, tienes noche de disfraces con la actuación del DJ Guillem Nebot y DJ Manu Hidalgo. Fiestas de la misericordia en Burriana. Que llegamos a las 2, eso significa que la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Hasta mañana.